Radio Villarreal.
¿Eh?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 5 de maig, i miren, és divendres, però us tinc que donar una notícia que no us agradarà, però és real, i és que el Consell de Govern del Banc Central Europeu ha elevat el tipus d'interès en 25 punts bàsics, és dir, ja estem en 3,75% d'interès. Diuen que intentaran posar-li freno als 4 punts, o sigui que ja ens adverteixen que arribarà fins i tot al 4%. És la setena consecutiva de pujades, i la tercera d'enguany. I situa el preu dels diners en el seu nivell més alt des d'octubre del 2008. Recorden el 2008, quan la gent va començar a perdre les vivendes? Bueno, no sé si arribarem a aquesta situació. La pujada dels tipus perjudica les persones amb una hipoteca variable. Però miren, resulta que ara mos diuen l'associació d'usuaris de la banca que no mos ocurrisca passamos a una fija, perquè en estos moments tots els bancs estan pujant el tipus d'interès. Mos ho van advertir, la que tingueu variable, passem-vos a fija. Diem, va, pues bueno. Encara diuen que el 4% és lo més probable és que puja. En fin, si no se posa un tope a les hipoteques, no sé què arribarà a passar. I cada 5 de maig se celebra el Dia Mundial de la Higiene de Mans. La finalitat és conscienciar la població sobre la importància de mantindre una adequada i correcta higiene de mans per a prevenir malalties i infeccions transmissibles. Però mira, jo penso que des que van passar la pandèmia, lo de la renta de mans no mos ha anat del cap a ningú. I ara sí que forma part del nostre hàbit diari. El rentamos la mà més d'una vegada, de dos, i hi ha gent que ho fa, no deixa passar molt de temps que no va a l'asseig i se renta les mans. El cap de setmana se'ns acosta fresquet. Per què? Pues que ve un aire fred que diu que estarà a l'altura i que deixarà condicions de més inestabilitat, i que això deixarà uns dies marcats, o un cap de setmana marcat, de sol pel matí i núvols que es desenvolupen a partir del migdia, sobretot a l'interior, i que poden deixar algun ruixat dispert que falta ens fa. Dominarà les brises, per tant, tindrem unes temperatures contingudes de 23 graus a 28 a tot arreu de la Comunitat Valenciana. Pauseta de publicitat i anem a parlar de lo que tindrem, o els donarem el contingut de lo que serà el programa d'avui.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes.
Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-534034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
En A Bordo siempre, siempre, calidad y los mejores precios. ¡Compruébalo!
Cigalas medianas a 8,65 euros. Puntillas de calamar sin pluma a 2,99 euros. Sepia limpia ración a 9,95 euros kilo.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Este diumenge el mini submarí necessita el teu suport. A les 2 de la vesprada en el Estadi de la Ceràmica, Villarreal B Sporting. 3 punts fonamentals per aconseguir la permanència. Vine a animar el Villarreal B. Cada abonat disposa de 5 invitacions gratis en la porta de l'estadi. Villarreal B Sporting. Diumenge a les 2 de la vesprada en el Estadi de la Ceràmica. Endavant, Groguets!
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante. La solución a tus problemas en el hogar.
Del 20 d'abril al 7 de maig, 15a ruta de la tapa Villarreal. Vine a gaudir amb els restauradors de Villarreal. Birbar, Bonica, Boncata, KSTV, El Caldero Rojo, El Casino, El Cortijo, Els 13, Pantomima, El Gaucho, Pico de Gallo, Bárbaro, Bon Paladar, Tejemaneje i Vaca Negra. Amb la tapa de lliure elecció i la tapa amb taronja, la nova Villarreal del segle XXI també és gastronomia. Junts, Villarreal avança en turisme.
I què tindrem avui en el programa? Bueno, pues mos visitarà la diputada nacional d'Unides Podem. Recorden que van hi haure una diputada que va tindre un mareig i va tindre que parar el ple. Pues bueno, va ser Marisa, li preguntarem com està, entre altres coses. I que això ens interessa molt, que tinga salut, sobretot per a lograr el que vol el seu grup i es posar aquest tope a les hipoteques que defensen des d'Unides Podem. Després ens visitarà també Adrián Casabó, ell és del Partit Popular i és l'alcaldable per Villarreal, i parlarem amb ell de com va i quina perspectiva té en estos dies que no ens han vist, que ja fa uns poquetes dies que no el veiem, que no ha vingut per ací. També tindrem en nosaltres a Irene, perquè avui Irene, l'alcaldable per Vox, fa la seva presentació. La farà a l'estat de l'Aspra, a casa dels Mundina. I també tindrem el professor de llengua, Santi Cortells. Miren, avui ens parlarà d'una cosa molt curiosa. No vull enganyar-me, per això vaig a llegir-la textualment exactament de què va a parlar. I ell parlarà de un escrit de mossèn Benito Traver sobre els bous per la vila. Té molta curiositat, a més, sembla una foto molt antiga. I com avui també ha existit un anunci en un periòdic, ja van, no ens han donat ninguna nota de premsa dient que se crea un pàrquing provisional per a 100 camions durant 4 anys a la ciutat de Vila-real, cridarem a el representant del grup independent de transportistes de Vila-real per a preguntar-li si els pareix bé el que els han destinat i que ens doni la seva opinió. I com no, a última hora vindrà el portaveu de l'equip de govern, Javier Serralbos, per parlar-nos d'aquest ple extraordinari que ha tingut avui lloc, este matí, a les 9 i mitja del matí, que definitivament ha aprovat el pressupost municipal per a este 2023 i que és de 53,5 milions d'euros. Tot això i ja muntant el que serà Fit Carrer així en la ciutat de Vila-real, perquè miren, nosaltres de Masilla, en la plaça de l'Ajuntament, si estigueren bé i tingueren la perspectiva que jo tinc, verien com s'estan preparant, perquè a partir d'avui tindrem un fin de setmana molt, molt, molt carrecaet. Tot això i tot el que vinga durant el matí.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Vila-real, Avenida Fueros de Valencia 15, Vila-real.
Amb l'arribada del mes de maig, torna als carrers de Borriana l'aroma de les flors, el color i la tradició amb la celebració de les creus de maig. Des del divendres 5 i fins al diumenge 7 de maig, vine a Borriana a disfrutar del meravellós espectacle de les creus de maig i aprofita per a tastar les variades propostes gastronòmiques de la nova ruta de la tapa, que continuarà fins el 28 de maig. Viu la tradició i la festa. Viu-les a Borriana. Ajuntament de Borriana, una mar de possibilitat.
I avui està així nosaltres Irene Herrero, ella és candidata a l'alcaldia de l'Ajuntament de Vila-real per al partit de Vox. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui és un dia molt especial per a vostè.
Sí, avui és un dia important perquè des de Vox anem a presentar tant la meva candidatura com a cap de llista, com tots els meus companys, i esperem tindre una vesprà molt amena. Ho farem en la Casa Mundina, a les 7 de la vesprà, i queda tota la gent de Vila-real que vulgui vindre, totes les persones que vulguin vindre estan convidades.
A escoltar les propostes que vostè tindrà per a la ciutat de Vila-real, perquè clar, ja porta, ja té experiència, estan dins de l'Ajuntament.
Sí, bé, és la primera legislatura que estic, però ja estic 4 anys, i la idea és poder explicar les experiències que jo he tingut, el que he viscut, el com veig l'Ajuntament, i el també donar unes idees i unes bases de què volem Vox per a Vila-real en un futur.
Estarà recolzada per companys del seu partit a nivell nacional, autonòmic i també local, no?
Sí, estaran tots els companys de llista. També vindrà Llanos Massó, que és la diputada autonòmica i presidenta de la província de Castelló de Vox, i candidata per Castelló de Vox a la Generalitat Valenciana. Vindrà també Carlos Flores, que és el candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, i per supost estarà el nostre diputat el senyor Alberto Asarta, no? I que també vol explicar-nos i donar-nos
la seva experiència, clar. Diputat nacional, Alberto Asarta. Mire, a mi m'agradaria que així resumit vostè em diguera què és el que va explicar-li al públic. Per què? Perquè quan anem a veure una candidatura local volem sentir el que se pot fer des de lo local, des del municipalisme. Què t'he preparat o què és el que voldria o què és el que vostè faria si arribara a alcaldessa de Vila-real?
Jo ja porto temps dient-lo. Lo primer que faria seria controlar tots els comptes, fer una fiscalització externa que controlara realment com estan tots els comptes i tots els diners de l'Ajuntament, perquè no són diners nostres, són diners de tots els ciutadans de Vila-real i tenen que saber en què se gasten i per què se gasten. Seria el primer que faríem, però també demanem una Vila-real molt més neta de lo que tenim. Tots ens estem queixant de que Vila-real no està neta, que no s'està complint en un contracte, que ja mos vam queixar fa temps i jo recorde que en el plenari una de les coses que m'han dit és que va ser, és que Vila-real és que Vox és molt exagerat, Vila-real està net. I ara fa menys d'un mes entra a un plenari que resulta que l'empresa contratant no estava complint el contracte. No sé, per tant, Vox no crec que estarà tan despistat dient-nos que no era correcte el que estàvem dient, no? Que Vila-real estava neta. Pues bueno, fa menys d'un mes se va demostrar que no s'estava complint ni se contrat. Per tant, volem una Vila-real més neta, volem una Vila-real que cuide la família, que cuide les tradicions, que cuide la cultura, que cuide el patrimoni, que cuide l'agricultor, que cuide el transportista. On està el pàrquing de transports? El pàrquing per camioneros que se va prometre fa 3 anys. Que tornar a eixir ara en premsa o eixir en premsa, vaig a fer el pàrquing. Ara que estem a menys de 20 dies de les eleccions, han passat 3 anys des de que ho va dir este equip de govern que anava a fer-lo. Apostem per una Vila-real segura. Una Vila-real que necessita una dotació de 110 policies locals. En tenim 80, me'n falten 30. Una ciutat com Vila-real amb més de 53.000 habitants i que només tinguem 80 policies locals, me pareix un poc vergonyós per part d'aquest ajuntament el no saber cobrir aquestes places que falten, unes 30 i algo places. No és molt normal. Volem una Vila-real que tinga uns polígons industrials adequats per fomentar que les empreses vinguin així, que creen feina per al ciutadà de Vila-real. Necessitem canviar moltes coses. Com veus, n'hi ha un...
Això serà un dels temes que s'abordaran. A mi també m'agradaria que vostè explicara, perquè clar, la gent que vaig a veure de la gent de la que se rodeja, així ha vingut a presentar, vostè va presentar el número 2 i el número 3, també m'agradaria que diguera per què està rodeja d'aquesta gent, com ha arribat a la conclusió de que el que necessitava la ciutat de Vila-real era aquest tipus de gent per aportar el seu projecte endavant.
I jo en lo primer que me vaig basar i ja ho vaig fer la candidatura a passar va ser rodejar-me de gent que no li fa falta una butaca en l'Ajuntament. La llista està confeccionada d'abogats, d'enginyers, d'autònoms, de comercials, de joventut, de gent molt variada i en moltes cultures i en estudis diferents. Per què? Perquè tenim que poder arribar i cobrir totes les necessitats que n'hi ha en l'Ajuntament. I en realitat a ningú ens fa falta estar així, perquè tots tenim o el nostre negoci o la nostra feina o estem estudiant. Cada un té la seva vida a organitzar, però tots apostem per lo mateix, per Vila-real i per el ciutadà de Vila-real. I és el principal i en el que més me vaig passar per poder muntar una llista.
Vostè quan li pregunten, no, li diuen per què aposta per aquest partit, ho ha explicat mil vegades, és a dir, vostè té una entén que és el que més se li apropa a la seva forma de pensar. Creu que connecta en tots els pensars, perquè vostè, per exemple, és empresària, però podem parlar pues, d'un funcionari, d'un treballador per compte ajena, no? Que es diu creu que Vox connecta amb totes aquestes persones?
Jo crec que sí. De fet, jo, baix la meva experiència, jo estic bé en tota la gent. jo no tinc cap problema amb ningú i la gent me demostra, les persones me demostren que no tenen cap problema ni en mi com a persona ni en mi com a política. I per tant, evidentment cada un té les seues idees i ahí no anem a entrar perquè és molt respectable i jo dec de respectar igual que me respeten a mi. Però la meva experiència és que jo no tinc cap problema amb ningú, treballem molt a gust, siguen funcionaris, siguen dependentes de tenda, siguen agricultors, siguen les persones que siguen. Per tant, connexió jo diria que sí.
Així en la ciutat de Vila-real, la sede de Vox ni els membres de Vox han patit algun tipus d'assetjament?
Bueno, és un tema que a mi no m'agrada tocar, però sí que puc dir que jo vaig tindre problemes en el meu cotxe a principi de la legislatura passada. Un matí vaig arribar, anava a agafar el cotxe en els meus fills i en el meu home, i jo tenia tot el cotxe ratllat en paraules i frases malsonants. Ho vaig denunciar i a mi personalment no m'ha tornat a passar res més. En la sede sí que hem tingut algunes pegatines desagradables a pegades a les parets o algunes frases aixina escrites en, no en pintura ni ous ni res de tot això, sinó en rotuladors permanents, o amb tatxada, o amb canviades vinilos, tal, o amb tornar a pintar, però algo excessivament greu, no.
I vostè me parlava que l'agressió a vostè directament va ser al principi de legislatura. Això s'ha anat suavitzant, és dir, Vox és al principi quan, almenys en la ciutat de Vila-real, quan més xoca i vostè nota que això s'ha anat diluint?
Sí, a veure, evidentment, quan ens vam presentar per Vox així en Vila-real, Vox estava endemoniat, no? La premsa estava manipulada, ara sí que ja està confirmat, i Vox era el pitjor, Vox era més radicals, Vox era... Bueno, que no se podien ni cruzar en nosaltres per al carrer. Al aconseguir tindre representació en l'Ajuntament, la gent ha vist que Vox no és aixina, que Vox media, que Vox treballa, que Vox parla, que Vox té intenció de solucionar les coses i intenta solucionar les coses i fer tot el que estiga al seu abast. I per tant, la gent s'ha suavitzat, la gent ha vist que no és el que la premsa intentava vendre que era Vox.
Hi ha hagut un canvi d'actitud en quant a la premsa, és dir, allò de que no la cridava ningú i ara està més sol·licitada vostè?
No és que estiga més sol·licitada, jo sempre he dit que per a mi la premsa que més apoyo ha donat a Vox, perquè en realitat no és de cap partit, és donar llibertat a tots per a parlar, és esta casa, és Ràdio Vila-real. Jo sempre ho he dit que a Vox se l'ha apoyat des del minut zero i tinc que reconèixer que a Vox el que ordena ara que ve la campanya electoral. Fins ara pocs mitjans de comunicació ens havien cridat. Per no dir mentira, puc dir que TV4 també ens ha cridat alguna vegada. Moltes vegades he sigut jo la que no he pogut anar o a vegades ells els ha complicat la cosa. Aixina i tot, sí que han estat cridant-me. La revista Poble me va cridar les eleccions passades, me va cridar ara, pues, farà un parell d'anys i m'ha tornat a cridar ara. Però la resta de mitjans de comunicació estan ficant-se en contacte amb mi ara. Per la campanya.
Vostè creu allò de que les enquestes estan així, no? I que ja barallem enquestes i sabem qui eixirà, qui no eixirà, qui tindrà més o menys representació. Creu que és fruit d'això?
Pues la veritat és que no tinc ni idea, perquè com sempre dic, jo no miro les enquestes. Per tant, no sé exactament el que diuen. A veure, tampoc vaig a dir que mentira, la gent me comenta, la gent me diu, però ni Vox ha fet cap enquesta, ni mai mos han basat en enquestes. Pot ser que si veuen que Vox està fent les coses bé i està apostant per un Vila-real, pues que la premsa baixa una miqueta i ese nivell que tenien i es comencen a cridar-nos. O tal vegada és que els ha il·luminat l'Espírit Sant i han decidit que tots hem de tindre veu per a poder parlar en tots els mitjans de comunicació.
La relació seva amb l'alcalde no ha variat en aquests 4 anys, és dir, ha tingut un, perquè clar, cada candidat ha tingut la seva relació. La seva en el alcalde José Benlloc, com és, com era, com és i com és la mateixa relació?
Com serà, no ho podem dir.
Anava a dir com serà, no? Però
sí, a veure, és veritat que jo a José Benlloc el coneixia perquè era del poble, però no tenia una relació estreta ni érem amics, ni res, érem coneguts del poble, pues, hola i adiós, perquè ella això sí que ho té, és una persona molt educada, i quan te veia per el carrer, o quan te veu encara, quan mos veiem, mos saludem.
Jo sí que es diu encara quan mos veiem, mos saludem, no, mira, és que sí que mos estranyaria que no se saludaren.
Sí, no.
Però
no. De totes formes, jo tinc que dir que la relació en ell és cordial, ell està, és l'alcalde de l'Ajuntament, jo sóc una concejal i encara que estigui en l'oposició jo tinc que dir que mai m'ha fet res lleig ni res roïn.
Dones compte, però per exemple en el ple d'avui vostè ha votat que no, s'han estès tots i vostè ha votat que no. I se parlava, no? Parlàvem, claro, que dins d'una, quan se presenta una moció van molts punts, a vostè quan algú no li quadra diu no.
Correcte. Jo, en què n'hi hagi un que no me quadra, jo no puc abstindre'm. Si no estic d'acord en una cosa, com vaig a abstindre'm? Tinc que dir, jo no estic d'acord en això. Per tant, el vot directament de Vox passa a ser que no.
Clar, una moció va en diversos punts.
Correcte.
I en aquests diversos punts, clar, per allò que diuen no, és que Vox sempre vota tot que no. Vostè diga per què no.
No, Vox vota que no. Quan algo no li pareix just, poden haver 8 punts i des 8 punts un que no mos quadre. Si un punt no te quadra, tu no pots apoyar-ho. Tens que lluitar per canviar aquest punt. Normalment, quan Vox ha presentat alguna esmena d'un punt en concret, han votat que no acceptaven l'esmena, doncs automàticament, si vostè no accepta això que jo canviaria, jo no puc apoyar-ho ni abstindre'm siquiera.
Això és radical.
No és radical, és tindre clar el que volem. És tindre clar el que volem i tindre clar les nostres idees i no enganyar a ningú. Jo no vaig abstindre'm d'una cosa que no és correcta, perquè decidisca vostè. Jo li dono a vostè el dret de decidir i m'abstenc quan és algo que crec que correspon a l'equip de govern decidir-ho. Però si és algo que jo pense que devem decidir tots els partits que estem dins de l'Ajuntament, i a mi no me pareix correcte, pues Vox vota que no. No és ser radical, és ser sincer en les nostres idees.
Pues Irene Herrero, esta vesprà, a les 7 de la vesprà,
en la Casa Mundina, presentació,
i vostè proposarà a la ciutadania, a més, si té algo que comentar-li, que és un bon moment, no? No, vostè no té ningú problema en aquest sentit.
No, jo no tinc cap problema, sabem que estem en precampanya, tampoc m'ho podem passar ni fer coses que no devem, que només es poden fer dins de la campanya, però és el que diem, nosaltres estem així, anem a cuidar lo nostre, anem a cuidar el poble, i esta vesprà pues, donarem unes pinzellaetes del que volem per a Vila-real.
Sí, vostè allò de que diu ojo que no podem tampoc demanar més de lo que se pot perquè estem en precampanya i que no se pot fer, sí, però allò de que els partits diuen bueno, que denuncien, que passa el temps i després de la... pues ja veurem què passa, no? Això també ocorris, Li sí, passa a tots
passant,
els partits. No dic que d'un partit i d'un altre, li passa a tots perquè, a més, no ho he vist, no és la primera vegada que ho he vist. Però cal ser coherent, no? Vostè diu, anem a ser coherents.
Correcte. Vox sempre, una de les coses que ens abanderen és ser coherents, és ser correctes, és complir la llei, i nosaltres no ens eixirem d'ahí.
Pues que siga tot un èxit. Moltes gràcies per estar així.
Gràcies a vostès.
Esta primavera se escribe con P de pedazo de ofertones te trae tu vecino. Llévate gigas, llamadas ilimitadas y la mejor fibra y WiMAX a un precio increíble. ¿A qué esperas?
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
I donem la benvinguda a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional d'Unides Podem per Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
el Consell de Govern del Banc Central Europeu ha elevat els tipus d'interès en 25 punts bàsics. Diputada, estem pagant un 3,75%. Quan se posarà este tope a la hipoteca?
Pues mira, esa mateixa pregunta, Susana, es la fem nosaltres. Portem mesos plantejar des de Unides Podem al Congrés en diferents iniciatives i al govern, i on Belarra està sent molt insistent en aquesta qüestió, és importantíssim el topar les hipoteques. Ja a final de l'any passat, quan se van treure algunes mesures front a la inflació, era una proposta nostra que no va acceptar el PSOE. És importantíssim perquè és una política molt boja del BCE, del Banc Central, que tots els economistes raonables estan plantejant que no servís per afrontar la inflació, aquest tipus d'inflació provocada per lo que està, no servís, però el que sí que està fent és fer una destrossa a l'economia de moltíssimes famílies. També esa pujada de tipus d'interès està perjudicant autònoms, a xicotetes empreses especialment, i bueno, nosaltres estem plantejant des del minut 1 que és una vergonya que tenim que posar un topi a les hipoteques, que les administracions públiques han d'estar per intervindre en economia per aquestes coses. Se pot fer, n'hi ha que tindre voluntat política, nosaltres no hem parat de dir-lo i cada vegada que tenim ocasió, per una banda denunciem esta pujada escandalosa, que no ho oblidem, està beneficiant de manera escandalosa els bancs. Els bancs estan publicitant unes xifres de benefici indecents, que són, diuen, històriques, ho estan dient ells, no és una afirmació nostra.
CaixaBank dispara el benefici un 21% a pesar de pagar 373.000 milions per l'impost de la banca. L'entitat financera amb seu a Vila-real, a València, tanca el primer trimestre del 2023 amb uns guanys nets de 855.000 milions d'euros, que s'hi diuen pront, eh?
Pues jo crec que hauríem de fer una reflexió com a societat i, des de luego, les administracions públiques i els responsables polítics, perquè a veure si és decent que en una situació de crisi com la que estem passant, en aquesta inflació que està perjudicant molt seriosament a famílies, a xicotetes empreses, a autònoms, que grans corporacions, en fi, com les de distribució alimentària, etc., i els bancs, estiguen tenint uns beneficis que diuen històrics. Això és una vergonya. I com a administradors públics, els responsables polítics que tenim que posar l'interès general al centre, no podem consentir aquesta situació. I tornem a insistir, ho estem fent tots els dies i al sí del Consell de Ministres també, del Govern d'Espanya. Tenim que posar un tope a les hipoteques. No pot ser que les famílies se tinguin que veure, molta gent se veurà abocada a deixar la seva vivenda, com va passant en la bombolla del 2008, en la crisi anterior, perquè de pronte si a una família, a una persona, li pugen 300, 400 euros d'hipoteca, no se pot assumir. Això no ho podem consentir. I el que n'hi ha que tocar ahir, n'hi ha que tocar claríssimament des de lo públic, els beneficis dels bancs. Jo vull recordar, i és una cunya, els bancs no van tornar. El rescat bancari, que cada vegada anà suposant més quantitat en el que s'ha fet públic i el que anem sabent, són més de 70.000 milions d'euros que van pagar, se diu a tocateja, o se dia, no? Entre tots i totes, va pagar la ciutadania, se va pagar de diners públics un rescat bancari que recorda, en altres països ho van tornar. Aquí en Espanya, el Partit Popular, el senyor de Guindos, Rajoy, van dir que no ens costaria un euro als espanyols, van dir no s'ha exigit res, no han tornat el rescat bancari, tornen a tindre beneficis espectaculars, indecents, n'hi ha que dir, i resulta que aquí no podem ni... Bueno, s'estan queixant de que se'ls ha posat un impost als beneficis, un xicotet impost que va ser exigència d'Unides Podem, un impost que diuen que ells van dir ja clarament que intentarien no pagar-lo i que posarien tots els entrebancs possibles, per via de reclamacions judicials, etc. No volen pagar ni aquest impost que és temporal per el tema de la guerra i de la inflació. Nosaltres diem impostos estructurals, perquè qui guanya molt ha de pagar més impostos, i això és el que diu la Constitució, i per altra banda, haurien de tornar el rescat bancari, això no estava a l'acord de govern, nosaltres sí que volíem, però el PSOE no volia posar-lo, però nosaltres diem això, i des de luego topar les hipoteques, perquè és un escàndol el que està passant. Espero que ho aconseguirem, nosaltres no baixem els braços.
Des de que vostès diuen hi ha que posar un tope a les hipoteques, sempre pensem que no se pujarà el preu, bueno, 25 més d'interès, 3,75, i ojo, jo m'alarme perquè la decisió del Banc Central Europeu es produís l'endemà de que la Reserva Federal dels Estats Units decidirà pujar el tipus d'interès 25 punts bàsics fins a un rang, ojo, del 5,25. Cuidado que com no topem això, jo no sé si segur que la gent entre omplir la nevera i pagar la hipoteca optarà per omplir la nevera.
Evidentment, sí, sí. Això és una... es conduís una bambolla provocada per l'avarícia i els beneficis indecents dels bancs, torni a dir, i que deixarà la gent al carrer. Això és un problema gravíssim social. Ja no estem parlant de persones individuals o soltes, anem a dir, que és molt important, òbviament. Estem parlant d'un problema social.
Clar.
És un problema de la societat.
És que es caurà damunt
no
a tots.
Podem, a tots, perquè això és un, com diríem, el fet de l'impagament de les hipoteques, recordem que va suposar el 2008, que al final acaba repercutint de manera sistèmica en tot el sistema, en tota l'economia, i acaba provocant una crisi financera on no la hi havia. De manera que això és importantíssim i, bueno, pues esperem aconseguir-lo. Jo confie, espere també d'una pressió social, perquè des de l'algun dia Podem ahir ens hem quedat una, a tres partits de l'esquerra, a l'esquerra del PSOE i al Congrés, ens hem quedat a soles reivindicar això, perquè en aquestes mesures n'hi ha que dir-ho, el Partit Socialista s'ha posicionat junt a la dreta, junt al PP, Vox, Ciudadanos, en defensa dels interessos dels bancs i en contra dels drets de la ciutadania.
Mire, vostè se presenta a les autonòmiques, si li pareix parlem de l'autonomia, mire, jo vaig veure el que va ser el temps que van tindre en pantalla en Radio Televisió Espanyola, i si parlem dels dos grans blocs, el Partit Socialista va tindre de temps per a parlar 45%, el Partit Popular el 25%, i Podem, Unides Podem, va tindre un 1%.
Mira, Susana, aquesta qüestió és recurrent i portem aixina des de que va aparèixer Podem, des de 2014. Estem en una situació on n'hi ha com una... com diríem, n'hi ha tota una confabulació de poders econòmics, de poders mediàtics, també judicials. Joan, en fi, ja ho sap tot el món, de la mà del Partit Popular i del conservadurisme, n'hi ha tota una confabulació de forces i de poders econòmics que volen fer-nos desaparèixer. Això no és que ho diga jo, és que això se va fer la comissió d'investigació de la Kitchen, sabem el que s'han publicat, i bueno, hem escoltat aquestes escutxes, no?, que se van publicar del cas... bueno, de les cloaques de l'interior, de les clavegueres d'interior, on s'ha demostrat, això no és afirmació, no? S'ha demostrat que hi van haver policies corruptes, van haver mitjans de la cloaca que publicaven notícies falses i bulos, acusant-nos de delictes, coses que després, evidentment, no se podien substanciar, mitjans de comunicació que publicitaven totes aquestes coses, i, bueno, és una operació que es diu salvar el bipartidisme. Se tracta de que Podem, de que Unides Podem desapareixem, desaparegam, se van repetir les eleccions des de 2015 en tres ocasions per evitar que nosaltres entrarem al govern. Vam entrar per molta cabezoneria, podríem dir, però així n'hi ha moltes forces econòmiques que volen que desapareguem. I ahí estan també forces pues això, mediàtiques. Anem a veure, la radiotelevisió pública han dit, crec que es va publicar ahir o després ahir, que no tindrem cap espai a la publicitat electoral en la radiotelevisió pública Unides Podem. I bueno, pues així estem lluitant contínuament contra ells, intent de criminalitzar-nos i de fer-nos invisibilitzar-nos. Per què? Perquè ens consideren perillosos, els privilegiats.
Sí, però...
aquí perdona, ja acabe. Ens consideren perillosos perquè nosaltres estem a favor de la gent. Impulsem polítiques valentes, com el que estàvem parlant de les hipoteques, que consideren que posen en perill els privilegis des de sempre, dels que no se presenten a les eleccions, i no ens poden comprar. No ens poden comprar, de manera que la jugada és fer-nos desaparèixer. Nosaltres contem la força de la gent, perquè som un partit que ens financem en les quotes de la nostra... de la nostra militància i de les quotes dels nostres càrrecs públics, que la donació que fem. No es financen els bancs, no es financen les grans corporacions, com a tres partits, no es condonen els deutes, els bancs, perquè consideren que treballem no a favor dels seus privilegis, sinó a favor de la gent.
El derecho a los tiempos de emisión gratuita enumerados en el apartado anterior solo corresponde a aquellos partidos, federaciones o coaliciones que se presenten candidaturas en más del 75 o 100 de las circunscripciones comprendidas en el ámbito, en el medio correspondiente. Es decir, per llei vostès tenen espai.
Sí, insistís, aquesta és una jugada en esta confabulació de fer-nos desaparèixer. Nosaltres, bueno, ens ha passat en altres convocatòries electorals, en el tractament que ens han donat. Els comitès d'empresa de la televisió pública ho han denunciat reiteradament. Sí, sí. Què passa? Que quan hem fet denúncies a la Junta Electoral i les denúncies se substancien els resultats després de les eleccions. És a dir, que sistemàticament en totes les convocatòries electorals hem tingut queixes, ja dic, respaldades per els treballadors i treballadores dels mitjans que s'han negat a secundar, no? O que han denunciat aquestes pràctiques que són mafioses i que, a veure, posen en qüestió la democràcia. En un país democràtic com suposadament és aquest, en una democràcia plena, diuen alguns, algunes forces polítiques estan invisibilitzades, bueno, pues això és un atemptat a la democràcia i al dret a tindre informació de tota la ciutadania. Això què passa? Que això ho denunciarem perquè no és legal, però bueno, el resultat, que sempre és al nostre favor, ha passat totes les convocatòries electorals, el resultat serà quan hagi acabat la convocatòria. I ja d'alguna manera és un amanyo, això és un amanyo del resultat de les eleccions. Junta, per exemple, enquestes, la publicació d'enquestes amanyades, que es desapareixen, que Unides Podemos desaparece, que Podemos desaparece, tot això ho han vist des de 2014 en cada convocatòria, fins i tot en convocatòries on hem tingut un augment importantíssim del resultat, però les veus estes agoreres de que Podemos desaparece, Unides Podemos desaparece, això el que fa és intentar conduir a l'electorat cap al que diuen voto útil, no?
Vostè ha tingut reunions en diverses associacions o representacions de lo que són en la província de Castelló en estos dies, no? Jo he vist que ha estat proactiva, no obstant i tot que va estar, vostè va tindre un mareig i que va ser televisat a nivell nacional, eh? És dir, hi ha que veure quines coses li passen a persona que més discreta vol ser, eh?
Bueno, sí que va ser la cosa, anem a dir, inoportuna, a mitat d'una votació, pues bueno, vas tindre una, no sé, una lipotímia, una baixada de tensió molt forta, me vas desmallar, no? Me van agarrafar perquè me vas caure a terra. Me van donar suport, no? Els companys que estava... Van interrompir la votació, me van portar als serveis mèdics, me van posar a gotero, bueno, va ser una, no sé si fruit de, no sé, l'agotament, bueno, una baixada de tensió que no té més importància, però sí que va ser bastant inoportuna, però bueno, això a reposar-se i a continuar, perquè la política és dura, Susana, saps? Estava sí, comentant abans.
El que se la pren en serio, pel que se la pren en serio, és molt dura, perquè clar, jo li pregunté a vostè, clar, quan jo m'assabenté de que això havia passat, li pregunté i vostè me contesta el dia següent, lògicament, ese dia estaria, però des d'aquest dia fins avui no ha parat, jo l'he vista, sí. Que vostè està reunint-se contínuament.
Sí, sí, sí. Estem en campanya i, bueno, jo, més enllà de la campanya, jo els dies, com soc diputada al Congrés i passe més o menys 3 dies a Madrid, els dies de pleno i de comissions, normalment la resta dels dies estic al territori i durant tota la legislatura, des de luego, m'he preocupat, perquè és la meva tasca, de manejar-me pel territori, de reunir-me en els sectors, pues, la gent de la pesca...
De la pesca artesanal, això és el que volia, claro, jo preguntar-li.
La ciutadania que està lluitant per... en contra de les macroplantes fotovoltaiques, en fi, els agricultors de diferents sectors, que de la ceràmica, dels sindicats, perquè bueno, la meva tasca és portar al Congrés, i és el que he fet, intentar fer el millor possible, portar al Congrés la problemàtica de Castelló des diferents sectors i aconseguir millores per a Castelló, clar.
Com va veure l'1 de maig? Com va percebir vostè l'1 de maig? Com va veure? És diferent al d'a 3 anys per ser any electoral?
Bueno, jo el vaig percebre més o menys paregut. Home, n'hi ha forces polítiques, n'hi ha responsables polítics que no apareixen normalment el 1 de maig a les manifestacions a les que jo he anat sempre, no? També quan era activista i treballava, pues, de treballadora social, que és la meva feina. N'hi ha responsables polítics que acudissin en temps electoral a les mobilitzacions, això és de sempre. Però bueno, jo sempre he estat i la meva força política al costat dels sindicats en un dia que és per reivindicació i en esta legislatura també diem nosaltres per a celebrar millores, no oblidem que hem tingut millores en aquesta legislatura en quant a la reducció de la temporalitat, a millores en les dades d'ocupació en aquests dies, han tornat així les dades d'abril, realment tenim unes xifres d'ocupació que són d'abans de 2008, com abans o mai vistes o d'abans de la crisi anterior de 2008. Això en unes crisis infames que estem vivint, de paro econòmic, de la pandèmia, de la inflació, de manera que en situacions de molta crisi estem fent polítiques adequades i de sostenir l'activitat econòmica i a les empreses i l'ocupació. Entonces, bueno, com dia, celebrem bones celebrem millores, però des de llavors continuem reivindicant junt als sindicats perquè tenim que avançar en acabar en la precarietat i acabar en la, en el paro. L'atur se té que acabar, però del tot, no? Tenim xifres molt positives, però mai podem estar contents.
Pues Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem, gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vosaltres.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora i Vila-real.
Torna als carrers de Vila-real, Fit Carrer, una 35a edició més internacional que mai. Els dies 5, 6 i 7 de maig plenarem els carrers de teatre, dansa, música, circ, Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real. I és que així som gent de teatre. Junts, Vila-real avança en teatre de carrer.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
I ara està amb nosaltres Adrián Casabó, que es presenta alcaldable de la ciutat de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Este matí hem tingut un ple extraordinari, on vostès han abstès a aquesta votació del ple, no, perdó, dels pressupostos municipals.
No, el nostre vot ha sigut en contra, ha sigut un vot negatiu, igual que ja van fer en el ple de pressupostos, perquè entenem que este no és el pressupost que necessita Vila-real, no? Jo crec que els veïns entendran que un pressupost que entrarà encara en vigor demà, a apenes 20 dies d'acabar-se la legislatura, pues no és el pressupost que necessiten els veïns i veïnes de Vila-real, no? I avui s'ha vist també clarament, al resoldre aquestes al·legacions, que era un pressupost que no tenia aquest diàleg previ que nosaltres considerem que ha de tindre un pressupost, no? Quan algú al·lega al pressupost, diferents col·lectius presenten al·legacions, i és curiós, no?, que aquestes reunions s'hagin tingut després de que el pressupost vagi a ple i no abans, no? Per tant, entenem que és un pressupost que no s'ajusta a les necessitats de Vila-real, que deixa sense fer front a compromisos que l'Ajuntament hauria d'assumir, i és curiós que això passi just la mateixa setmana que ens enterem que l'Ajuntament de Vila-real se gastarà més d'un milió d'euros comprant immobles, concretament l'edifici de l'antic Bingo al Cedre o una dependència al costat de la plaça Major. Per tant, si hi ha un milió i mig d'euros per a fer front a aquests pagaments, també per a complir amb els compromisos que hauria de replegar el pressupost, no? Per tant, des del Partit Popular tenim clar que una de les primeres mesures que haurem de posar en marxa quan arribem al govern municipal a partir de les eleccions del 28 de maig serà fer un pressupost que de veritat s'ajuste a les necessitats reals dels nostres veïns.
I a la reclamació d'actualitzar les complements de destí de la plantilla?
Sí, ahir ens hem abstès perquè entenem que és una reivindicació justa, no? I així hi ha un problema amb el personal municipal. Fa anys que hauria d'haver aprovada una relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vila-real, que tingueren clar quines són les funcions i els sous que van relacionats amb aquestes funcions, això seguir sense estar, i per tant, sí, ara s'ha fet este parche, però això no dona solució al problema real que el Partit Socialista, a pesar d'estar 12 anys en el govern, ha estat incapaç de donar-li solució.
Mira, li ensenyo un titular perquè nosaltres no hem rebut així en esta casa nota de premsa. Diuen que va crear-se un pàrquing provisional per a 100 camions durant 4 anys.
Bé, i aquesta notícia o aquest anunci jo l'he sentit ja abans de les anteriors eleccions, abans de les anteriors, i la realitat és que el mateix, no? Ara alguns és curiós, no?, que estiguem fent una campanya dient fa 12 anys això no estava. Faltaria, no?, que en 12 anys ho governant i tenint responsabilitat de govern en majories absolutes no haguera fet res en 12 anys. Això faltava, no? Però, evidentment, pues, esta és una d'aquestes més que aquestes últimes setmanes abans de les eleccions anem a sentir, un dels anuncis més que, desgraciadament, ja fa temps que haurien de ser realitats i no són, i és lògic que els veïns tampoc se'ls creguen ara quan queden apenes 3 setmanes per a que acabi la legislatura.
Això és el que vostè pensa o el que li han dit els veïns. I les associacions en les que vostè està mantenint i les reunions?
Sí, bé, ara el que estem fent nosaltres, a diferència també del que fan alguns, alguns a 3 setmanes per a eleccions estan recollint propostes del que volen fer per a Vila-real, no? Jo, en aquest sentit, estic molt content perquè el Partit Popular de Vila-real crec que a dia d'avui segueix sent l'únic partit que en un acte públic, nosaltres ho vam fer al mes de març, va presentar públicament tot el seu projecte de govern per a esta ciutat, i alguns a 3 setmanes d'eleccions estan recollint propostes, no? Nosaltres les propostes les vam recollir fa un any, i ara el que estem fent és pues, reunir-nos en diferents col·lectius per a de tot aquest treball que hem fet conjuntament amb ells, replegant les seues inquietuds, les seues suggerències, pues, anar mostrant-los i ses propostes del que serà el programa del futur govern de Vila-real.
I quan vostè se reuneix amb ells, perquè clar, si jo li pregunto, mostren descontent, pues, corre el perill que me diga que sí. Quina sensació té vostè? Estan totes o no són totes les que mostren descontent?
A veure, jo crec que el mateix que li comentava abans, no? Quan ho porta 12 anys en el govern, per tant 12 anys prenent decisions i triant, no? Pues si se gasta 1,5 milions d'euros en una cosa o en comprar immobles, això és una decisió que pot prendre un quan governa. Pues bé, al principi quan arriba el govern pues és tot molt bonico, no? I pot prometre que farem, que farem. Entonces, pues bueno, la gent te dona certa confiança i te dona esa possibilitat de dir, bueno, anem a veure si això que ens han dit que van a fer és real o no. Quan ho porta 12 anys en el govern ja no pot dir farem, farem perquè no hem pogut fer, en 12 anys no hem pogut fer, no? La gent, evidentment, quan portes 12 anys prenent decisions, te demana també explicacions de per què aquestes coses que li havies promès seguisses sense fer-les, no? I jo crec que és aquest punt en el que està el Partit Socialista en este moment, no? Que a mi me sorprèn, com li dia, no? Nosaltres som l'únic partit que hem presentat el projecte de ciutat, som dels que estem fent propostes contínuament, i a mi em sorprèn quan veig, no?, comunicats de premsa del Partit Socialista que en aquests comunicats diuen més vegades PP que Vila-real o més vegades Casabó que projecte o proposta, no? Jo, és curiós, no? I ese nerviosisme, pues, evidentment, de qui veu que arriba al final d'una etapa de govern on s'ha pensat que tenia que aquesta majoria absoluta li permetia fer el que considerava sense tindre en compte el que pensaven els veïns, pues, està nerviós quan arriba el final d'una etapa. I bé, i nosaltres no anem a entrar en aquestes provocacions. Qui vulga seguir pel camí de l'atac, del victimisme continu, és una opció. Nosaltres estem a lo que estem, que és en aquest projecte de ciutat que hem construït entre tots, amb l'ajuda de col·lectius, d'empreses, de veïns de Vila-real, anar presentant-lo, i crec que és el que ens demanen els veïns ara, no? Que ens centrem en què volem fer si a partir del 29 de maig tenim la responsabilitat de governar esta ciutat.
Per tant, el PP de Vila-real no està assetjant a l'alcalde, o sí assetjar l'alcalde?
Mira, a mi em sembla molt greu, de veritat molt greu, que s'utilitzen este tipus d'afirmacions simplement per intentar traure un rèdit polític que a mi sincerament no sé bé quin és, no? Mira, jo per la meva professió com a docent he tingut que viure casos en els que s'han hagut d'activar protocols per tema d'acoso, això és molt greu. Per la meva vinculació amb alguna entitat social d'este poble, pues, també he tingut que viure algun altre tipus d'acoso, no escolar, sinó en l'àmbit familiar, i que se intente pretendre que algú crega que l'alcalde de la ciutat perquè la Junta Electoral li fa complir la llei, no? O sea, jo crec que qualsevol veí té clar que la llei l'han de complir tots, l'alcalde de la ciutat també, i n'hi ha una llei electoral molt clara, i és curiós, no?, quan li admitissin a tràmit un recurs que no és més que dir-li anem a estudiar el que vostè presenta, la Junta Electoral sea buena i lo haga bien, I quan la Junta Electoral, amb la mateixa norma per a tots, me diu que m'estic saltant les regles del joc i que estic utilitzant recursos de tots els veïns i veïnes de Vila-real en benefici propi del meu partit, doncs bé, crec que intentar, en política no tot val, i intentar utilitzar, pues això, parlar d'acoso a l'alcalde de la ciutat simplement perquè hi ha una junta electoral encarregada de fer complir la llei electoral i li diu que no ho està fent bé, pues crec que no. Però bueno, el Partit Socialista està ahí en ese tema, buscant la bronca contínua. Avui, per exemple, en el plenari, les al·legacions al pressupost municipal no les ha presentades ni les ha defès el regidor d'Hisenda, sinó que ho ha fet el portaveu de la campanya del Partit Socialista, no? Per tant, bueno, ells estan utilitzant la institució com l'estan utilitzant, però bueno, és la seva forma de fer. Els ha funcionat bé fins ara, però crec que els veïns i veïnes de Vila-real tenen ja les coses molt clares i és difícil ja enganyar a alguns.
Avui, dia de la província o el dia de l'homenatge a la reina i les dames?
Avui, evidentment, estarem a Vila-real, que és on ens toca estar els que volem ser alcaldes del nostre municipi, no? Bé, inclús este acte, hi ha que recordar que ha hagut anys que amb el govern socialista en la Diputació s'ha fet coincidir amb el dia gran de les festes de Vila-real, no? Enguany, almenys, l'han tret fora de les festes, no? Pues agraïts i contents també pel reconeixement que algunes persones de Vila-real tindran en aquest acte, però, evidentment, pues jo com a regidor de l'Ajuntament de Vila-real estaré en el acte d'homenatge que la ciutat rendís a aquelles joves que fa 25 i 50 anys van assumir el càrrec de representar a Vila-real i a les seues festes.
I per lo que fa a lo que parlàvem de la Junta Electoral, si vostè avui estiguera en la posició que està José Benlloc, l'alcalde de Vila-real, i vostè diguera que assistir avui a este homenatge, no assistiria?
Clar que assistiria igual que estic assistint com a regidor de l'Ajuntament de Vila-real. El problema és que alguns, torne a dir, el Partit Socialista en este cas intenta confundir, no? O sea, si ningú ha dit que l'alcalde de la ciutat no vaig als actes, ningú ha dit que l'alcalde de la ciutat no presidisca els actes, o ha de fer, jo si fora alcalde ho faria, el que no ha de fer és aprofitar aquests actes per a fer anuncis electorals o per a vanagloriar-se de quina ha sigut la seva gestió. És que la llei electoral és molt clara en això, no? I si jo, que porto 4 anys de regidor i és la primera que me presenta a les eleccions, quan me llegeix la llei electoral, tinc clar el que puc i no puc fer, el candidat del Partit Socialista o la gran part de membres de la seva candidatura, que quan jo acabava quart de l'ESO en la Consolació, fa 20 anys, ja eren regidors de l'Ajuntament de Vila-real, ho han de saber perfectíssimament perquè la llei és anterior.
I què passa a les xarxes socials? S'estan saltant tots els partits a la torera i les normes que marca la Junta Electoral?
No. O sea, la Junta Electoral permetís, per suposat, fer anuncis i plantejar propostes en les xarxes socials, ara sí, des dels perfils de cada partit polític o de cada candidat. El que diu la llei electoral és que no se poden utilitzar les xarxes socials de l'Ajuntament, perquè les paguem tots els veïns i veïnes de Vila-real, són recursos de tots a benefici de qui se presenta per un partit. Però, evidentment, i se partit, i se candidat, des dels seus perfils, poden fer les propostes que consideren. La gent entendrà que les propostes que està fent Adrián Casabó com a candidat del Partit Popular no s'estan publicant en la web municipal, en la web de l'Ajuntament. Per tant, l'alcalde de la ciutat, en la seva condició de candidat, des del moment en què se convoquen les eleccions, i en això insistisc, és molt clara la llei electoral, no pot utilitzar les xarxes socials d'una institució, de tots, per a fer anuncis o promeses en clau electoral.
S'està jugant limpio en la ciutat de Vila-real, els partits polítics estan jugant limpio?
N'hi ha diverses resolucions de la Junta Electoral que diuen que no, que l'alcalde de la ciutat i el Partit Socialista estan aprofitant els recursos que tenen com a responsables d'una institució en benefici partidista. Però bueno, és que no ens sorprèn, no? Esta mateixa setmana la Junta Electoral també expedientava a la portaveu del govern del senyor Sánchez pel mateix motiu, no? Per utilitzar la institució, en este cas el govern d'Espanya, en benefici d'un partit, no? I així, el senyor Benlloc, que és el delegat de Sánchez en Vila-real, pues pareix que estiga utilitzant la mateixa tàctica.
Entre 300 i 3.000 euros per vulnerar la neutralitat, però clar, una vegada ja han passat les eleccions.
Clar, i això és el problema de tot això de la llei electoral, no? Que mentre ho va fent, pues ja anuncia les coses, ja s'han publicat en els mitjans, i això és el tema, no?
Però, ojo, que després ho recordarem. Lo que vostè està dient ara.
Eu tinc molt clar, Susana, i no tindràs cap problema si sóc alcalde de la ciutat, tinc molt clar què és la institució, què és l'Ajuntament, què és de tots, i ahí estem tots els partits representats, i per tant, tots els veïns i veïnes de Vila-real, i una altra cosa és això, no? Al final, mira, tot el món tenim clar que l'alcalde de la ciutat, només pel fet de ser alcalde, ja té un avantatge respecte a la resta de candidats, perquè evidentment pues és el màxim representant de l'Ajuntament, té un grau de coneixement major perquè representa a tots els veïns i ha de tindre, lògicament, pues, un lloc destacat en els actes. Això és que no ho discutís ningú, val? Però ja que ja té aquesta posició d'avantatge respecte a la resta, el que no pot fer és utilitzar recursos de tots els veïns i veïnes de Vila-real en benefici del seu partit i de la seva candidatura.
Content?
Molt content, la veritat que sí, no? Que estan sent setmanes apassionants. Com li diria, nosaltres és cert que fa més d'un any, no?, que vam començar i ser carrer a carrer i ser barri a barri escoltant els veïns. A tres setmanes d'anar a les urnes s'han sumat a això, benvinguts siguen. Nosaltres tenim molt de treball fet, molt de contacte amb la ciutadania. Si al finals del mes de març vam poder presentar aquest projecte de ciutat en un acte obert a tots els veïns, era perquè l'havíem treballat en temps. I la veritat que molt content, no? Molt content ja per la implicació de les entitats, dels col·lectius en aquest procés d'elaboració, i també molt content ara de com la gent està rebent les nostres propostes, com està il·lusionada en que se puguen posar en marxa des del govern a partir del 28 de maig, i anem a seguir en aquesta il·lusió, no? Jo ho dic, davant d'aquest victimisme, d'aquesta bronca que busquen alguns, nosaltres anem a seguir la mateixa línia, en calma, en serenitat, per a que aquest canvi segur que necessita la ciutat se faci efectiu, si així ho consideren els nostres veïns.
Adrià Casabó, del Partit Popular, i també regidor i president de del Partit Popular de la ciutat de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies a vosaltres.
To J-Lo to this headline clips, I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya, I'm real even on Oprah. That's just me, nothing phony, don't hate on me.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castellón y Vila-real te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Vila-real desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B, Villarreal. Teléfono 675-66-66-68.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional noche de chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o a medios a tan solo 14,90 al kilo. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Villarreal o al 964-520271.
I tenim amb nosaltres a Javier Serralbe, ell és portaveu de l'equip de govern. Molt bon dia.
Bon dia.
Per cert, la policia local de Villarreal ahir, després ahir, rebia el reconeixement del treball i la dedicació dels seus agents en un acte de lliurament de medalles de la Generalitat a les policies locals de la comunitat celebrat en el Real Monasteri del Puig. I ahir teníem a Javier Serralbe, que ens han passat les fotos, eh?
Sí, bueno, la regidora de policia, en este caso la ciudadana Silvia Gómez, y el cap de policia no van poder anar per temes d'agenda per a tres, tant en altres reunions, i vam anar l'intendent Ramon Martínez i vaig anar jo també representació de l'Ajuntament. Jo crec que va ser un acte molt emblemàtic en el qual se fa, jo crec, un reconeixement molt especial a gent que de les policies locals, que són els que estan al peu del canó i assistint, reconeixement a gent que a lo millor ha salvat algú per alguna inundació, gent que ha tret gent dels incendis, i després reconeixement també a les carreres, no?, de portar més de 25 anys en els cossos de policia local, que al final que són els primers, no?, que atén la gent quan hi ha algun problema. Pues, bueno, allà vam estar recordant l'època de regidor de Seguretat Ciutadana que vaig tindre en la primera part de les nostres legislatures.
Ui, el ple ha aprovat definitivament i ese pressupost municipal del 2023 que s'eleva a 53,5 milions d'euros, si no m'equivoque.
Sí, avui han fet l'aprovació definitiva d'això i de la plantilla pressupostària. Van tindre al·legacions tant a la plantilla com al pressupost. En la plantilla els sindicats volien un reconeixement per a poder igualar complements de destí, en el qual va haver una reunió a posterior a l'aprovació inicial del pressupost, en la qual va haver un acord unànime de sindicats en l'Ajuntament per a poder regularitzar això, i això s'ha acceptat. I hi ha bona part d'al·legacions a lo que és el pressupost municipal. En un també sindicats era un tema de que ficarem tots els diners que a l'any se paguen per a gratificacions extraordinàries, per suplements de la plantilla, tant no sols de policia sinó de tota la plantilla, i està de tots els sindicats, i això el que s'ha desestimat perquè se fiquen uns diners inicials com tots els anys i després, a mesura que n'hi ha estalvis del tema de personal per places que no se cobrissin o altres qüestions, pues se va implementant, no? I després n'hi ha una, que és la que jo m'he referit en el plenari. Per cert, l'oposició ha fet igual avui que el dia inicial, no han parlat en el plenari, i avui no crec que tinguin l'excusa de que han tingut 3 dies per estudiar-lo, perquè han tingut un mes i quasi 3 setmanes, no? Des del 17 de març que han tingut. I avui tampoc han parlat en el plenari, entonces no sabem què està passant en l'oposició de Villarreal. Està clar que pensem que el projecte és el nostre, que n'hi ha que pensar en Villarreal, i nosaltres plantegem els projectes per a la ciutat, plantegem un pressupost, però el que s'estranya, i ja t'ho vaig dir l'altra vegada quan vaig vindre en el pressupost, que avui tampoc, després d'un mes i 3 setmanes de tindre el pressupost al seu abast, no hagin sigut capaç ningú membre de l'oposició, ni PP, ni Compromís, ni Vox, ni Ciutadans, a dir res sobre el pressupost municipal ni sobre les al·legacions. N'hi ha ben membres de sindicats de l'Ajuntament en el plenari que també s'han quedat un poc, jo crec que s'han quedat un poc aparats, no? De que sí, fora d'ací parlem molt, que si el govern és això, si el govern és allò, però en el lloc que és on se tenen que dir les coses, que és el plenari municipal, no parlen. I jo el que s'ha dit és que l'altra al·legació ve també Perquè a vegades ens diuen, no, és que encara ens dieu que n'hi ha, clar, sí, n'hi ha una hipoteca urbanística, n'hi ha una desfeta urbanística dels últims anys del Partit Popular. Lo de avui, que per això alguns en l'al·legació que s'ha desestimat, perquè n'hi ha un recurs presentat en el Tribunal Constitucional sobre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i encara és, i ve del 2009, i és, perquè la gent ens entendrà, és l'eixida a Castelló per l'Avinguda de França. Això que la gent isca va a l'Avinguda de França i s'ha vingut a Castelló, se va expropiar als propietaris sense pagar-los, que ho van pagar dels equips de govern de Ciutadans de Vila-real, però dins d'aquestes legislatures, i sense inclús canviar l'IBI de nom. O sigui, que aquests propietaris podien haver arribat un moment que haguessin de posar una valla i així no passa ningú. O sigui, estem parlant del 2009. No és que ens inventem res. He fet referència també a la roda de premsa que va fer l'alcalde de Vila-real, dient que havien tingut 80 milions de... pues d'euros reclamats per als propietaris ja, a banda que puguen vindre més, i d'aixòs 80 han aconseguit negociacions amb els propietaris deferent a l'Ajuntament de Vila-real, perquè nosaltres encara que hagi fet això els governs del Partit Popular respectem la institució i defendem la institució per damunt de tot, i hem aconseguit al final estalviar més de 40 milions d'euros de les arques municipals, perquè, bueno, lluitant també en defendre això, no? I tampoc han dit res avui. El senyor Casabó i el senyor Folgado, que són partícipes de lo que va passar en aquesta ciutat, i això era el model, no? Jo ho he dit també en el plenari. Entonces, l'alcalde anterior del Partit Popular deia que pa lluir ni ha que patir. Lluir al Partit Popular, que l'únic que va voler fer és fotos. L'últim any de legislatura, recordeu les dominiques que d'una nit per l'altra, bueno, per la nit se va tirar el muro de les dominiques, se va fer una biblioteca sense llibres perquè n'hi va que obrir com si era un edifici, s'havia deixat abandonar el Palau de Justícia, s'havia deixat abandonar el CTD, que l'únic que havia vingut el senyor Camps a inaugurar però sense cap pla de viabilitat, i una altra era l'Avinguda de França, que s'havia obert demanant un préstec, que encara estem pagant, 3 milions d'euros a l'any, i també sense pagar als propietaris, no? En això de ja te pagaré, ja mos apanyarem. Jo crec que és el reflex avui, per això avui ho intervindré jo com a portaveu de l'equip de govern i no intervés el regidor d'Hisenda, perquè el que volíem és deixar clar que així n'hi ha un projecte de ciutat, i el que no crec que els ciutadans de Vila-real no se mereixen que tornem a tindre el que teníem, no? No tindre una seguretat jurídica, tindre un propietari un terreny i no saber si al dia següent agarrarà l'Ajuntament i l'expropiarà sense tindre cap acord i li donarà un altre terreno per la carretera d'Onda, com se va fer en algun cas, i encara estem patint això, no? És que estem en el mes de maig i hem tingut que aprovar el pressupost per dues qüestions. La primera, perquè van tindre que retrasar l'inicial per un solar que n'hi ha en el centre de tecnificació esportiva, la qual, i aquesta centre de tecnificació, tenia que haver costat 20 milions, va costar 31, portem reparat el sostre per part de la Generalitat Valenciana 1,5 milions, i ara, esta setmana que estem a més començar les obres del Parquet Nou, que n'hi haurà quasi 1 milió més, però tot això el Partit Popular no havia pagat al propietari del pàrquing del costat, que tenia que estar abans d'iniciar les obres. Entonces, quan mos diuen que diguem les coses encara de fa 12 anys, és que estem patint encara les coses de fa 12 anys. No mos inventem res. I la prova és que quien calla otorga. Perquè avui, en el plenari municipal, la Partit Popular no ha sigut capaç de rebatir el que jo he dit. I avui, així, també hauràs tingut el representant del Partit Popular ara fa un moment, i no sé si haurà rebatit alguna cosa, perquè en el plenari no parlen i després venen així i parlen. Però el que n'hi ha que fer és, en el plenari municipal, si n'hi ha arguments, rebatir-lo. Per què? Pues perquè jo crec que els veïns i veïnes de Vila-real es mereixen l'opinió del principal partit de l'oposició en un plenari. Claro, però des de que va aixir la notícia, que la va fer el mes de març, a final de març, el alcalde de Vila-real, a raïs d'una pregunta de la diputada Marisa Mesquita en les Corts Valencianes, no hem sentit res del Partit Popular del tema de les sentències. Estan les sentències publicades en la web, la gent pot mirar el que hem pagat durant aquests anys, i tot això està ahí, i per això tenim aquesta dificultat cada any. Partim en 6 milions d'euros menys cada any, 3 milions en les sentències i 3 milions del préstec, i això ha passat en aquesta ciutat, no ens ho estem inventant, i la gent que ho sap i que ho ha estat fent, els mateixos propietaris ho saben. Entonces, claro, es que a vegades ens diuen, no, encara parleu de l'herència, que és que no és una herència, és una hipoteca urbanística que durarà 25 anys perquè van demanar un préstec per 25 anys i estem pagant sentències durant 25 anys.
No, parlàvem del fet de no haver-li donat el suport al pressupost, en este cas al pressupost definitiu, i s'han abstès si en ixes, però sí que han donat, o almenys s'han abstès en ixes al·legacions que al final els han donat llum verda i així tot endavant, perquè vostès tenen majoria absoluta. Simplement bueno, han fet un breu comentari del perquè és un ple extraordinari.
Ja, però bueno, és un ple important igual perquè s'aprova definitivament. Però això de dir que mos abstenem, aquest argument ho han dit més voltes. No, és que mos abstenim perquè com teniu majoria absoluta jo ho aprovo vosaltres. I si nosaltres mos abstenguerem també, què passaria? Se paralitzaria el poble? Que ho estigui en l'oposició no vol dir que no puga votar a favor si una cosa li pareix bé. Si hem arribat a un acord per les al·legacions del tema de la plantilla, els sindicats de l'Ajuntament i l'Ajuntament, que ells en teoria dient que estan d'acord perquè estan tots d'acord, per què no voten a favor? I damunt, per què no parlen? Per què no se manifesten en el plenari la seva opinió? És que és algo que és inaudito, no? Jo, la política molt d'anys, en 40 anys de democràcia així, no ho havia vist mai, que en un plenari de pressupostos i en el plenari de delegació de pressupostos l'oposició no parle. És que no ho sé. Si no parlen, no sé què van oferir-los als ciutadans. Quan ara li demanen el vot d'ací dues setmanes oficialment, què es diran? Mos presentem per no parlar en els plenaris? Per no dir a la gent el que volen? O és fer una nota de premsa o fer una roda i en això ja està? No, nosaltres també venim així, donem la cara i responem les coses, però lo mínim és que en el plenari municipal se diga. Per això li dic que l'únic que estan dedicant-se és durant aquestes setmanes a fer notes de denúncies en la Junta Electoral, que és el que s'estan dedicant, i després se queixen de l'assetjament, no sé, se queixen de que mos queixem. És que al final és que és un poc ridícul tot.
Sí, però per exemple, estarà en mi que el titular ixe de estudiarem, que la Junta Electoral estudiarà, vol dir, ho admetixen a trime, però encara està, és dir, ho estudiarà.
A veure, els titulars són els titulars, que tu, vosaltres sou, i estem en els mitjans de comunicació, sabeu que sou titulars. Però, evidentment, el que nosaltres diem és que la Junta Electoral admite de tràmit estudiar perquè n'hi ha una sèrie de temes que en alguns poden tenir raó i en altres no. Però el que jo he parlat en tot el món durant aquestes setmanes, el que està passant, tots me diuen, bueno, i a què se dediquen? A què se dediquen? Perquè, a veure, fer una oposició és dir, com els xiquets d'escola, ui, és que has ficat aquest article en la web municipal, ui, és que tal. No, lo que la intenció que volen és que l'alcalde no vagi a les actes oficials, no? Com si l'altre dia, el dissabte, no haguera pogut parlar l'alcalde en el auditori presentant o fent el reconeixement a la presentació de la reina i a les dames d'honor de la ciutat. És que és el poder ridícul que podem arribar a fer. Però sí, bueno, estan afectant a les institucions perquè ara l'alcalde li toca anar i dir no puc inaugurar res ni fer res que me demaneu com a alcalde representant a tots i a regidors perquè anem tots. O sigui, és que no va l'alcalde a soles. És que denuncien, com es porta la portada de Compromís, va anar a l'acte de Càritas. O sigui, denuncien i vas a l'acte de Càritas. Claro, quan ho sigui, a què vos dediqueu? Dígame, pues és que jo ja no, de veritat, no saben com dir les coses. Nosaltres volem que se parle de la política.
Té ganes de que passi aquests dies, és dir... perquè
no, jo el que tindria ganes ja és que no...
Venen festes, és dir...
Sí.
Sap el que me refereix? És que és un any tan... peculiar.
No, però Susana, el poble està viu. Avui estem sentint des d'ací ja el Fit Carrer. Tenim este cap de setmana, jo crec que el major emblema que tenim a la nostra ciutat, que és el Teatre de Carrer, que són pioners en la ciutat de Vila-real. En la prèvia de les festes patronals que anem a tindre molta gent de fora a la nostra ciutat. I mos tenim que dedicar a parlar d'això. Jo crec que és millor parlar de lo positiu del nostre poble, de l'avançat del nostre poble, de que pensant en Vila-real el que estem fent són les activitats que fa la societat civil. Este cap de setmana també està ple de coses que organitza la societat civil. Demà n'hi ha en la piscina Llorema Requena n'hi ha un banyat per l'esclerosi múltiple, en el qual col·laborem en l'associació en què poden banyar-se i així anima la gent que vulgui anar a la piscina, que pot fer un donatiu també demà. El diumenge encara n'hi ha unes activitats dels gimnasos de la ciutat per ixe plan que teníem també perquè puguen fer activitats del diumenge matí en la Majorasca. Tenim l'entrega de trofeus locals també del bàsquet, de tot. La ciutat està viva. Durant tot el... Avui tenim el reconeixement també a les reina i festeres de 25 i 50 anys. Això està viu i la ciutat està viva. Què fem? No anem als actes representant a l'Ajuntament? Nosaltres fins al 10 de juny que se fa la nova corporació és que estem ara. Oposició i govern som regidors que representem a la ciutat de Vila-real. Entonces, per això, me pareix que al final el que deia l'alcalde sí que tenia raó, és que és un poc d'assetjament d'algo. El que tens que dir és el que vols fer per la teua ciutat. Quan no passa això, per què és? Perquè potser no n'hi ha ni idees de lo que vols per la teva ciutat i te dediques més a buscar els fallos des de més, no? En coses que crec que no estan. Però, bueno, en fi, nosaltres avui crec que per fi hem aprovat aquest pressupost que també ens ajudarà a poder desenvolupar tot el que volíem per al poble per enguany, encara que no han parat, i en el pressupost prorrogat també han fet moltes coses, però a partir d'avui pues, encara podrem fer millor gràcies a l'aprovació d'aquest pressupost.
Pues Javier Serralbo, portaveu de l'equip de Govern, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes Progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
I ara és el torn de Santi Cortells, ell és professor de llengua i avui va parlar-nos d'un tema molt, molt interessant i és els escrits de mossèn Benito Traver sobre els bous per la vila. ¿Es Aixina?
Sí, es comenzaba en esta canción, este paso doble que es el Gat Salvatge, el Gat Fereste y el Gato Montés, ¿no? Que es va a estrenar al Teatre Principal de València, usted también, voy a decir que es una canción muy valenciana, per la estrena, un 23 de febrer de 1917. Pocos años después que probablemente mossèn Benito Traver escriguera el que anem a comentar ara, ¿no? Porque, como bien sabeu, mossèn Benito Traver va escriure esa historia de Vila-real al 1909, farà ara, si no calcula malament, 114 anys, i mossèn Benito Traver va viure a cavall entre el segle XIX i el XX, va faltar el 1933, per tant, estem parlant de la primera dècada del segle XX, fa molts anys, però l'altre dia, com ara d'ací poc, venen festes, llegint el seu relat sobre els bous, me va semblar molt simpàtic, molt interessant, i el que vaig a fer és llegir-lo literalment i l'anirem comentant, perquè és que no té pèrdua. Mossèn Benito, en un dels capítols, que és el capítol 70 de la seva història de Vila-real, en realitat es va escriure per fascicles, però bé, està distribuït en capítols. Primer comença parlant d'altres costums de Vila-real, com la mona de Pasqua, Santa Caterina, etc., coses molt de Vila-real, i a la tercera pàgina del capítol comença dient: però el costum popular que més entusiasme mostren per ella els veïns de Vila-reals és la correguda d'un bou pels carrers cèntrics de la població, perquè antigament la ciutat estava envoltada de muralles. I diu, el bou per la vila, este és el nom en què els veïns de Vila-real senten un sacsejament en l'ànim en sentir-lo nomenar, sacsejament en l'ànim, és a dir, que s'emocionen. N'hi ha diverses fotos sobre les corregudes de bous de l'època, de fa més d'un segle, que una, si voleu, la posarem en les xarxes per a que la gent la puga veure, i seguís dient, en aproximar-se les festes, que són d'ací poquet, en honor a la Mare de Déu de Gràcia, i parla d'estes perquè les de Sant Pasqual encara... Ja se feien bous per Sant Pasqual, com ell explica més endavant. I és a dir, el que passa és que se feien en la plaça de Sant Pasqual, davant de la Basílica. Però recordem que no va ser fins al 1917, és a dir, uns pocs anys després d'este relat, quan el papa Benet XV declara sant i patró, perdó, declara patró, no sant, declara patró de Vila-real a Sant Pasqual. Per tant, farà ara... doncs poc més de 100 anys, no? 106. Continua dient, en aproximar-se les festes que es fan en honor de la Mare de Déu de Gràcia, se celebren cada any els primers dies del mes de setembre. Les converses que es tenen, quasi totes venen saonades pel bou per la vila. Diu, moltes vegades hem presenciat aquestes animades converses pels carrers de la població i particularment en el punt anomenat Quatre Cantons de Sant Jaume, que seria així a la plaça, no? Que és dels llocs més concorreguts de Vila-real. Inclou una descripció d'aquests quatre cantons de Sant Jaume i explica, parla de les guerres carlines, una sèrie de coses que no són de bous estrictament per a descriure el lloc. I després diu, el següent dia de rebre en entusiasme gran la imatge de la nostra Mare Déu de Gràcia, que des de la seva ermita ve acompanyada d'una romeria, és la correguda d'este bou brau, dissabte per la vesprada, és que és tot igual que en aquell temps, pagat per l'Ajuntament, procurant sempre que siga procedent d'una ganaderia acreditada. I continua, les multituds de gent de la ciutat i pobles propers que ni se dia veiem pels carrers de la població, per tal motiu és innumerable, que és tot igual i no ha canviat de més d'un segle. Una altra diversió pareguda a l'anterior i a la que per la mateixa raó mostren estos veïns molt d'entusiasme és la correguda de bous o de vaquetes, que per espai de 3 o 4 dies per la vesprada es verifiquen en la següent setmana per la plaça major de la ciutat.
No parla dels embolats, parla de bous.
Més endavant, parla dels embolats, sí, parla de tot, és molt curiós. Allà veiem molta gent als balcons En castellà diu una paraula molt curiosa que diu balcones i catafalcos. Catafalcos són els cadafals.
Sí, sí, sí.
Els balcons i cadafals o tablats presenciar impàvits la temeritat d'alguns mossos atrevits que es llancen al redondel, a la plaça, per fer quatre carícies a la fera. Les carícies crec que és un vocabulari taurí, que suposa que són els passes que fan, no? Les carícies. Passar-li, com si foren mestres, en l'art del toreig, una blusa, un barret o qualsevol tros de tela per damunt de les banyes, de les cornamentes de l'animal. Enmig del silenci que guarden en presenciar aquest espectacle i entre el so del morisc instrument i del tabal que amenitzen l'acte, se sent de tant en tant una salva i aplaudiments, i blancs com la neu es veuen vibrar molts mocadors que menegen les dones, demostrant així l'aprovació de cada fita que els improvisats toreros realitzen. És que és igual que ara, no?
Sí, 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 sí.
I després diu, és molt original aquell pal que, clavat enmig de la plaça, sostenia una roda de carro, on es trobaven col·locats quatre o més homes en les cames penjant i donant-se les esquenes uns amb els altres, menjant i menjant, vull dir, ara també
sí, sí.
Es menja en els cadafals.
Sí, sí.
I alçant de tant en tant una bota per a beure un glob de vi. La bota, és que fixeu-vos que en més de 100 anys això de la bota continua, de fet és l'emblema de moltes penyes.
Sí.
Com també els pals clavats de banda a banda formant un cercle i units per les seues extremitats superiors, conegut aquest artefacte amb el nom de galliner. El galliner encara, este vocabulari encara existís, per alliberar-se de les embestides del bou. Tot això ha desaparegut, quedant així la plaça més oberta, més despejada, més oberta.
Uh-huh.
L'afició als bous a Vila-real data de temps molt llunyans, ja que en l'any 1513 veiem una notació del Consell del dia 12 d'agost en la que els jurats de la vila donen ordre al síndic per a que pague dels diners comuns les corregudes de bous que van tindre lloc en els dies de Sant Jaume i de Santa Anna. Curiós, recordeu que l'antic patró de Vila-real era Sant Jaume.
Sí.
I en un altre lloc d'esta història hem anotat, atenció a este tros, que en honor a Sant Pasqual es feien corregudes de bous reals en la plaça d'este sant. És a dir, que en la plaça de Sant Pasqual, segons el relat de mossèn Benito, ja es feien bous. I la vila donava als frares 100 lliures cada any que es verificava esta classe de diversió per via de costa. Per la nit de cada dia es corren els bous per la plaça major, se celebra un ball al so de la dolçaina i el tabalet amb assistència d'una comissió de l'Ajuntament i nombrós concurs de gent. Les parelles balladores, que en temps millor eren els mateixos que formaven la corporació municipal, és a dir, pel que entenc, els mateixos regidors anaven a ballar, no sé, la seua dona o en el seu home,
sí, sí.
I persones distingides de la població són ara substituïdes per gent que rep de l'Ajuntament una certa quantitat de diners per ballar. És a dir, que van passar a ballar els regidors a pagar a una gent per a que ballara.
Ahí sí que jo me pararia i diria, bueno, i si ara aquestes festes farem que ens entretingueren en vez de donar-nos la murga en els seus programes electorals, ens feren les destreses que té cada regidor, no? Estaria bé, no?
És original, almenys seria diferent a tota la murga, com dius, que de vegades en temps de preeleccions...
No, de vegades no. Cada 4 anys ens passa el mateix, Santi.
Bueno, almenys seria més divertit, no? Que ells feren
a ballar. I a més, dona compte que seríem el poble que tot el món miraria cap a nosaltres, i en vez de parelles balladores, tinguérem... Perquè dona compte si traiem partit dels regidors que tenien en aquell moment,
Home, com a mínim tindríem un cert fonament històric, no?, seguint el relat de mossèn Benito Traver.
I dona't compte...
Una certa gràcia.
Clar, i dona't compte si, a més de cop, tingueren que traure aquestes destreses que no tenien previstes per a la campanya electoral. Què bo seria?
Sí, sí. Bueno, fes una proposta, tu, que entrevistes als polítics que venen així.
Ostres, vaig a quedar-me este trosset i vas a dir lo que dia mossèn...
mossèn Benito.
Perquè, claro, per què no? Podria ser una campanya diferent i seríem a tot arreu del món, eh?
Sí. Bé, mira, continua dient coses molt interessants, que a més són actualitat també. Diu, conservat, no obstant això, el típic traje antic, que ara s'ha parlat d'això, no? S'ha parlat que a veure si a partir d'ara la corporació, en comptes de traje i corbata, doncs, és en el nostre traje de llaurador i de llaurar, els nostres trajes típics tradicionals, i s'està treballant a l'Ajuntament en això. O sigui, que tot este relat està una vegada més d'actualitat.
Pot ser-se de premonitori?
Qui sap?
Qui sap?
Que l'estiguem llegint ara casualment. El traje antigu ell descriu que era calçó curt, faixa encarnada, camisa blanca i sobre ell el xupetí negre de seda. L'altre dia parlàvem dels cucs de la seda. I les dones, falda voltada, mantó de crespó o de manila, en el seu motiu a la valenciana, sense que falten les peinetes o els circells. El circells és un, el que es posa ahí en el moño, al final del rodet este del moño. Se diu en castellà zarcillo. El compàs en el que es balla també és el mateix que es ballava en temps llunyans, en poca diferència. Després diu, el, diu en castellà los tederos o com diuen els naturals del país, barrils. Els barrils era com un, una plataforma de ferro,
sí.
I dalt d'ahir se ficava la llenya i això s'encenia. Però això havia pensat jo que seria com una referència al bou embolat, però no és el bou embolat, és com, com una antorxa,
sí, sí.
Com una torxa que es picava, però es feia llenya damunt
d'un ferro. Per il·luminar el...
Per il·luminar. Perquè després ella en un altre capítol sí que parla de que la il·luminació, que al passar a ser elèctrica, que havia canviat molt, diguem, l'ambient de quan no era elèctrica, que seria de gas o de llenya, i realment es podria recrear a com era tot això abans de que hi haguera llum elèctrica. No,
no ha canviat tant, eh?
Diu, com es diuen les naturals del país, barrils, que en nombre de quatre es col·locaven, és que descriu molt finament com era, es col·locaven a certa distància uns dels altres, formant quadrilongue, sostenien la llenya, que després d'haver-li botat foc semblaven quatre fantàstiques torxes que servien per il·luminar el ball i els espectadors que al voltant del mateix es col·locaven amuntonats, sentint-se de tant en tant el crit de les dones en notar que per distracció s'encanyava el ballaor o ballaora d'algun pas de la xota, del fandango o de l'anguila. És a dir, que si s'enganyaven en algun pas, cridaven.
Reaccionaven, eh?
Sí, suposo que d'això ve una miqueta als nervis per fer-ho tot perfecte, moltes vegades els balladors. Aquelles fogueres aèries que d'una manera vaga il·luminaven aquella sala que té per sostre el blau del cel, això és preciós el relat, no? Que té per sostre el blau del cel, és a dir, que il·luminaven els carrers, la plaça, festejant de brillants estrelles, han estat substituïdes, molt bé, així ho diu, per potents focus de llum elèctrica, que, per cert, no produïssin l'efecte típic del ball popular antic. En donar la mitjanit, les 12, tots es retiren a les seues llars, comentant els passos del ball que acaben de presentar amb tanta emoció. I després, l'últim paràgraf, és molt curiós, diu, estos són els tradicionals costums populars que els veïns de Vila-real venen repetint cada any, que sirva, que, perdó, que servisca com a descans de les pesades feines del camp, per a després tornar a agafar l'aixada i l'arada amb més ardor, amb més ímpetu. Això és el que acaba ell.
Que bonico, eh?
És una preciositat el relat que ell fa. Però els bous... si em tenim temps, no? Si em permets, ja que avui estem parlant de bous i del relat este preciós de mossèn Benito Traver, han donat peu a moltes expressions que també podríem comentar així. Per exemple, una seria agafar el bou per les banyes, agafar el bou per les banyes, sí, sí, vol dir plantar cara a una dificultat. És que, fixa't, més enllà del debat que sempre suscita això, perquè és una de les coses que podríem parlar, les polèmiques que ha tingut al llarg del temps. Això de la polèmica amb el bou no és d'ara, això té segles, eh? Fins i tot he llegit que va haver papes que els van arribar a prohibir i tot. Per tant, és una cosa històrica també, forma part de la història dels bous. Per això dic que més enllà de l'opinió, una opinió, la polèmica, el fet és que han sigut històrica i culturalment tan important els bous que han deixat fins i tot petjada en la llengua, en com parlem, no? Per això diem agafar el bou per les banyes, agafar el bou per les banyes, fer front a les dificultats. Una altra expressió és anar com bou en corda, esta la utilitzem molt a Vila-real,
sí,
que és a dir que vas a un lloc perquè te forcen. Anar com bou en corda és quan vas perquè has d'anar, però moltes ganes no en tens, no? No sé si l'has sentida molt, esta. Bé, l'expressió de bou envolat, que en la secció del diccionari de l'ABE la posa etnològic, diu, festa popular en la qual es fa córrer pels carrers un bou que du dos boles de quitrà enceses en les banyes. Clar, com són dos boles, d'ahí ve l'expressió bou envolat, eh? I sí que, bueno, he llegit que hi ha altres comunitats on hi ha una miqueta d'història, sobretot al sud de Catalunya, però és bastant característic de diguem, les nostres comarques. Bou solt es llepa com vol. Bou sol es llepa com vol s'utilitza per a indicar que únicament qui és lliure pot satisfer les seues necessitats. És a dir, que si tu fas el que vols, doncs el que fas és ho faràs per a peteu, no? Una altra, bous a la mar. Bous a la mar és, ja està bé, no cal parlar més d'això, no? Bous a la mar. Perquè n'hi ha poblacions que fan el bou a la mar.
Sí.
Que fins i tot es llança dins de la mar i tot, el bou, no?
No, bé, no, és que el fan que es llança dins de la mar. El bou per ella soles no se n'aniria allà. El que passa és que el toregen has de que arriba a la vora i cau.
Clar, suposa que això ve perquè quan hi ha bou, quan no està en la mar, la gent doncs es meneja d'un lloc a l'altre, n'hi ha moguda, com una discussió, i si dius bous a la mar ja s'ha acabat la discussió. Perquè
sí, sí, s'acaba la festa, s'acaba la festa, claro, la festa. Claro.
Suposa que ve d'ahí aquesta expressió. Uh-huh. Una altra és el bou per la banya i l'home per la paraula. Esta vol dir que la teua paraula s'ha de complir.
Claro, la medida, o sigui, has dir, diguem, la contundència, tu quan mires un bou, el primer que li mires és les banyes, pues, en un home també mesures la paraula que té.
Una altra molt curiosa és fer els bous i no amanir les barreres. Esta també l'he sentida a Vila-real, vol dir fer les coses sense previsió. Si no amanixes les barreres, el bou se n'anirà pels carrers que vulga i mos pillarà a tots. Aleshores, hombre, fer els bous i no manir les barreres és fer les coses a lo destarifat, a lo loco.
No, fer les coses ninguna protecció, és dir, i t'és clar que ahí vas a la deriva total.
Sí. Més expressions, si fuera un bou te tromparia. No sé si l'has dita moltes vegades, jo recordé, ma mare, o de vegades també la meva dona, quan no trobes una cosa i la veu que la tens davant, no sé si ho has dit alguna vegada,
sí,
si fora un bou te tromparia.
Sí, és a dir, si haguera sigut un bou m'haguera trompat.
Si haguera sigut un bou
m'haguera trompat.
Una altra, també molt curiosa, que la meva àvia l'utilitzava, era l'ull de bou. L'ull de bou és una planteta que es veu que s'utilitzava, que té unes floretes groguetes, que s'utilitzava per a coses d'estes de cures, quan no n'hi havia metges i tot això. Uh-huh. L'ull de bou. Més expressions, semblar el bou del Corpus, d'ací poquet és el Corpus, és a dir, anar vagant d'un lloc a l'altre.
Ah.
És a dir, que vas rodero, com diem així,
sí,
no?
Sí, sí.
Que vas rodero. Més coses sobre els bous, el bou envolat, si vols parlem una miqueta d'això, de la documentació que he fet. El bou envolat, és com he dit al principi, és un bou, és un festeig tradicional del País Valencià, també de Catalunya, sobretot a Amposta i voltants, també a Terol, eh? En Terol, de nit es provoca un bou col·locant dos boles de quitrà encès a les banyes d'un bou, és a dir, igual que sí, no? Diuen que no es coneixen molt bé els orígens, però diuen que podria tindre origen en la civilització minoica. el toro de Ronda, que es Comes con ells a l'Aragó, es un, digo, es el bou engamellado, se celebra en el mar de les festes patronals. En Carinyena, este festeig té lloc del 13 al 18 de setembre, quasi quan les festes de Mare de Gràcia, sí. Durant les festes patronals en honor al Sant Crist de Sant Jaume. I també va ser declarat festa d'interès turístic d'Aragó en 2014. Bé, més coses. Les places de bous. Les places de bous en contraposició a com celebrem el bou així, no? Els festeigs taurins en molts altres llocs d'Espanya, no? Se celebren en plaça. No estan això així, ho fem en cada fals, no? És una manera peculiar, no? Diferent.
Algo que li hem afegit des d'ací.
Efectivament. Després també una cosa curiosa dels bous és el fet que es menja la carn de bou, no? Que a molta gent també li crida l'atenció. Això ho fan totes les festes, no? Que es repartís entre les penyes, eh? I també és un costum, no? Gastronòmic habitual, així. Més coses. La festa dels bous a Vila-real, concretament. Alguns suposen que la festa és d'origen decimonònic o circunscrita només a algunes zones peninsulars espanyoles com l'andalusa, però en les nostres terres també té arrels profundes i en el cas de Vila-real la documentació ve del segle XIV, com hem nomenat a mossèn Benito Traver. Les primeres informacions al respecte semblen vincular la festa en les celebracions d'originaris patrons devocionals a la vila, com he dit abans, Santa Anna i Sant Jaume, a finals del mes de juliol. Ara juliol ni ho pensaríem,
no.
Juliol així estan tots de vacances, pràcticament. Però es troben dades que asseguren que les corregudes de bous tenen lloc també en diverses ocasions de l'any, com ara les festes de Nadal, on la coincidència, la finalització de les diverses activitats agràries, eh? És a dir, per exemple, al final de l'estiu.
Sí.
Això sí que més o menys són les festes de la Mare de Gràcia, per exemple, perquè al setembre és quan acaba la part gran de la collita. Per la celebració del festeig, en què els animals eren acanyissats i engarrotxats, aquestes coses també han evolucionat, fins i tot pels defensors del bou, no? Com allò de clavar canyes i tot. Ara, si ho feres, fins i tot algun taurí es renyiria, vull dir, perquè...
Està prohibit.
Està prohibit. Vull dir, tot això que es feia també ha evolucionat una miqueta la sensibilitat que es té
pel
patiment, el respecte pel animal. És a dir, estimulats a corres per la vila en canyes o piques, els carrers eren coberts en xoncs i el Consell Municipal, que convidava personalitats forasteres per assistir a la festa. Això continua passant, no? Convidar a gent d'altres pobles. Confiava sovint l'organització a les penyes de joves fadrins que s'encarregaven del preparatiu i de la instal·lació de les barreres protectores de fusta en la plaça Major i en el tancament dels carrers. L'increment de les celebracions taurines va fer que les autoritats es plantejaren al 1495 l'adquisició d'un edifici idoni, la Casa de la Fusta, on ficaven tot allò necessari per a la festa. Els animals per a les corregudes eren adquirits a ramaders de les poblacions de la plana, ara de vegades són de fora de la plana, però així ho relata així, en col·laboració amb algun carnisser que es feia responsable posteriorment de la venda de la carn i les despulles dels bous.
Santi, hem de parar, sé que tenies més documentació, ha sigut de lo més divertit, jo pense que això sí que n'hi haurà gent que se ho tornarà a descarregar. Jo me quedé en la frase esta de que està ben, a més la tinc ja subratllar per a preguntar-lo ara quan els tinc al meu abast, que el que feien era les parelles bailaures, que en tiempos mejores eren los mismos que formaven la corporació municipal.
T'ha agradat això?
Molt. Ens veiem la setmana que ve.
Quan vulguis.
Moltes gràcies, Santi Cortells, professor de llengua.
A vosaltres, bon cap de setmana. Thank you.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels, 17 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I want it that way, but we are too.
I ara tenim al fil telefònic el representant del grup independent de transportistes de Vila-real, Miguel Ángel Segovia. Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días de todo el mundo.
Mire, le llamo porque esta mañana en un periódico de tirada provincial hay un titular y yo imagino que estarán contentos porque el titular dice lo siguiente. Crearán, gracias a un acuerdo de cesión con Porcelanosa, crearán un parking provisional para 100 camiones durante 4 años. La adecuación de las parcelas donde estaba Estudi y Flama y Cercogres empezará la próxima semana y será una zona temporal a la espera de construir un gran aparcamiento en el país de la carretera de Onda. Ustedes supongo que lo habrán celebrado, ¿no?
Nos hemos enterado de la noticia esta mañana y lo estamos comentando todos. Celebrado, no hemos celebrado nada, porque todavía no estamos en la calle y no estamos metidos en ese supuesto parking provisional. Sí que es verdad que hemos tenido reuniones, sí que es verdad que esas reuniones iban encaminadas a esto, y hoy, con la noticia que nos sale en el periódico, que todo el mundo es sabedor, pues han empezado a llamar y comentar la situación. ¿Contentos del todo? No podemos estar. Sí que estaremos contentos, evidentemente será cuando estemos dentro, pero nos gustaría que, por lo menos, ya que salen unas fechas de la semana próxima, empezar a condicionar la ubicación y en un mes, según pone el periódico, estaremos ya ubicados dentro, estaremos contentos cuando eso esté puesto en un acta, puesta con las fechas correspondientes a la información que pone el Ayuntamiento en el periódico, aprobado por el Pleno y transmitido al grupo que somos. A partir de ahí ya sí que podremos empezar a estar algo contentos.
Sí, mire, es que en el mismo periódico, le leo la noticia porque yo no he recibido ninguna nota de prensa, se lo tengo que leer con el del periódico, discúlpeme, pero no nos han enviado ninguna nota de prensa. Nos dice que es una ubicación consensuada con los transportistas, ya que el municipio explica que les ofreció 5 parcelas posibles y entre todos decidieron que esa era la más idónea por la proximidad al pueblo y porque Porcelanosa la cede sin ningún tipo de problema. Se lo pregunto a usted, ¿esto es así?
Sí, eso fue de la última reunión que tuvimos con el señor alcalde. Se nos pusieron varias, de las varias que habían, la más adecuada para lo que es el tema de vehículos pesados, entrada, salida, y la que menos posibilidades de molestar a vecinos ahí fue esa. Y los terrenos son de Porcelanosa, bueno, los terrenos son del ayuntamiento, vale. A nosotros no lo ceden, me imagino que a ser cedidos al ayuntamiento no lo cederán a nosotros para poder instalarnos ahí dentro. De esa manera, pues estamos también contentos. Y en esa reunión se habló de fechas, tiempos, pero lo que queremos realmente es que se refleje en un acta. Porque una persona puede dar una información y ser válida o no.
Sí, mire, la previsión, según el periódico, dice que empezarán las obras a adecuar los terrenos del Camí Les Voltes la próxima semana, que la finca está asfaltada pero necesita acondicionamiento y que con el objetivo que puede entrar en funcionamiento los camiones, perdón, con el objetivo de que puedan entrar en funcionamiento, de que puedan entrar en funcionamiento los camiones puedan empezar a aparcar en unas 3 semanas. Porque hay que instalar puertas, vallado, ordenación de plazas y puntos de agua y focos de luz. Y tendrá un presupuesto, o sea, el ayuntamiento tiene un presupuesto destinado entre 15.000 y 20.000 euros para adecuar al terreno. Pero eso sí, dicen que tardarán unas 3 semanas.
Pero esa es la noticia.
Sí, sí.
La noticia, y nos hubiésemos quedado contentos, es que dentro de esa noticia hubiese salido el acta firmada y aprobada por el gobierno y el pleno que hubiesen tenido. Entonces ahí sí que ya estaríamos contentos de verdad, porque ya hay fecha establecida de entrada a reacondicionar el solar y fecha de finalización con la entrada de los vehículos dentro de ese parking. Si no hay un acta firmada, si no hay unas fechas pactadas dentro de ese acta, es una noticia.
Sí, sí.
Que yo necesito, nosotros necesitamos contrastar esa noticia con la aprobación en un pleno. Entonces estaremos contentos de verdad, porque sabemos que hay fecha de inicio y fecha de finalización. Es que antiguamente también salió la noticia en el 2016, pero no había ningún acta firmada, no hay ninguna fecha firmada y pactadas. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que hasta fecha de hoy no hay nada. Hoy sale otra vez la noticia. Vamos a evitar lo que pasó en el 2016.
Sí, vamos, ustedes apuestan por ser cautos.
Claro.
Y sí, yo imaginaba que estaban contentos porque al ver la noticia imaginé que ustedes lo sabrían y bueno, que habrían celebrado la noticia porque imaginaba que se lo habrían comunicado.
En el 2016 también salió la noticia y también estaban contentos y yo no sé si lo celebrarían con champán o no en aquella época, no lo sé, pero ahí se quedó en noticia. Y nosotros nos vamos detrás de que se quede en noticia, de que sea vendehumos, ni que sea wow, qué bonito. No, nosotros vamos de que esa noticia ha salido, vale, que lo corroboren en un pleno, que pongan la fecha de inicio, como ha salido hoy la noticia, fecha de inicio hoy, 3 semanas, ¿vale? Pues a partir de hoy, 3 semanas, pero que lo pongan en fecha en un pleno en el cual tanto el gobierno que manda como la oposición lo voten y se queden todos tranquilos. ¿Y hay fechas? Vale, perfecto. Vamos a comunicarlo al grupo de transportistas independientes de Villarreal para que sean sabedores. Y en el momento que no lo comuniquen, con que hay fecha de inicio y finalización de eso, de esa propuesta, entonces ya podremos decir que estamos contentos. Porque si no, nos vamos a quedar igual que en el 2016.
Bueno, en teoría, según se ha publicado, en 2 o 3 semanas, bueno, estaremos bien pendientes a ver si ya por fin consiguen esa ubicación, que no será la definitiva, pero al menos tendrán los camiones donde ustedes los querían tener, vigilados, claro.
Ahí está, está claro que no es la definitiva. Sí que es verdad que hay muchos problemas, han habido muchos pagos, muchas cosas que tengo que hacer este ayuntamiento, este partido o quien corresponda. Entendemos que meter a todos los vehículos ya en un parking definitivo era muy complicado, por eso pusimos el provisional. Que eso también nos da a ver cara al futuro si se necesita más terreno del solicitado ahora mismo o menos terreno, no sabemos. Pero por lo menos ya tienes unas bases en el cual, en el dijéramos, en el parking futuro cuando se instale, sabrán por dónde ir las cosas. Y qué es lo que se necesita y incluso qué es lo que no se necesita.
Muy bien, pues Miguel Ángel Segovia, el representante del Grupo Independiente de Transportistas de Villarreal, gracias por habernos aclarado este tema y estaremos pendientes de lo que ocurra en estas próximas semanas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y volvemos a decir lo mismo. Muchas gracias por darnos voz por haber echado una mano y darnos que la gente se entere de lo que está pasando y que a ver si es verdad todo al final y podemos quitar un problema de esta ciudad con lo que está creciendo, que cada vez hay más problemas.
Pues hasta la próxima.
Gracias.
Ara sí, ja és divendres, avui ja és divendres, molt bon cap de setmana. Fins dilluns a les 12 en tots vostès, però no se'n vagin, eh? Que això té rato i divertit, a més. I can call you Betty.